Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Onze minuts passen ja del punt de les 9 del matí. Encetem la tercera hora del programa d'aquest dilluns 24 de setembre de 2012. Ho fem recuperant aquest espai de gastronomia i per això comptem avui els estudis amb el cuiner de quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer i també assessor gastronòmic amb l'Enric Millà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un col·laborador que els nostres oients coneixeran perquè ja teníem la temporada passada i amb qui fèiem una proposta de menú. Enguany mantenim aquesta mateixa línia, però alhora també volem que aneu coneixent una mica aspectes i terminologies del món de la gastronomia i de la cuina. Avui en concret volem parlar amb l'Enric de dos conceptes molt relacionats amb la feina que fas. Avui parlem, per exemple, de quilòmetre zero i de l'assessorament gastronòmic. Si et sembla, comencem per explicar una mica què és quilòmetre zero, tu com a cuiner, que està dins d'aquest col·lectiu.
Quilòmetre zero és una iniciativa que surt des de Slow Food. Aleshores, en aquests restaurants quilòmetre zero, que es fa és es cuinen plats on es prioritza la pagesia propera i ecològica, no? Emprant aliments de temporada, evitant l'ús de transgènics, cuinant peix que estigui capturat a mars de pesca sostenibles i recuperant aquests productes de l'arca del gust i baluars de Slow Food. Una mica la idea general és aquesta. O sigui, jo sempre dic que darrere d'un restaurant quilòmetre zero ens trobarem cuiners que cuinen des del cor amb aquests productes de proximitat, dels pagesos de la zona, recuperant aquestes receptes antigues, o sigui, donant un valor afegit al nostre territori.
Quins són els cuiners que formen part de quilòmetre zero?
Actualment a Catalunya hi ha 34 restaurants, si no recordarà malament, aquí a Terres de Lleida. Podríem parlar de Restaurant Opons, Casa Mercè Font de Pou, Espai Tomata, a la Coma de Burg, El Celler de Joglars, a Montardit de Baix, El Fogony, a Sort o El Dient a Vallfogona.
És un col·lectiu tancat o si poden anar incorporant nous cuiners que vulguin, doncs, adaptar-se amb aquesta manera de fer que ens comentaves?
És un col·lectiu totalment obert, aleshores el que sí que es fa és amb aquests restauradors que es volen anar incorporant, poc a poc es va inculcant aquesta filosofia, compartint tots els productors perquè coneixin quins són realment aquests productors que cultiven productes bons, nets i justos, i aleshores poquet a poquet es va explicant, doncs, que mínim en la seva carta tenen de tenir 5 plats quilòmetre zero. Un plat quilòmetre zero, definint-ho ràpidament, farà un plat produït amb productes ecològics, comprat directament al productor, sense intermediaris, i a un radi d'uns 100 quilòmetres màxims a la ràdio del restaurant. Lògicament no pot contenir cap tipus de transgènics ni cap espècie en perill d'extinció. Per exemple, no podríem tindre un plat quilòmetre zero, encara que tenim la Llotja de Tarragona a menys de 100 quilòmetres, amb tonyina, ja que la tonyina està en perill d'extinció, o fins i tot amb un rap o amb una anxova.
A banda d'aquesta filosofia, cal destacar que des de quilòmetre zero també feu accions de promoció. Avui, per exemple, marxes cap a l'Empordà, a l'octubre estaràs a la Fira del Torró d'Agramunt. Important també estar amb aquests actes de promoció d'aquesta qualitat de cuina, no?
Correcte. És una mica expressar, donar la nostra forma d'entendre el que és la cuina, no? Nosaltres sempre reivindiquem que hi ha un model alternatiu de producció i consum d'aliments, sobretot propers, i que és a veure, que no té sentit és que actualment per consumir un aliment tingui de viatjar mils i mils de quilòmetres quan tindrien que ser les persones que ens desplacem a conèixer les cultures i els aliments dels altres països.
Això pel que fa al concepte quilòmetre zero, ja hem descobert una mica, doncs, què és el que és, que hi ha restaurants i cuiners de Lleida que formen part d'aquest col·lectiu que aposta per una cuina de qualitat i de productes de proximitat. D'altra banda, parlem del concepte d'assessorament gastronòmic. L'Enric, per exemple, és assessor. Explica'ns una mica què és l'assessorament gastronòmic.
Doncs bé, en el meu cas és una empresa, Gastroassessoramiento. El que fem dintre de les múltiples facetes, avui en dia ens trobem que molts restaurants tenen cuiners, potser no, degut a la situació econòmica, no molt ben formats. Aleshores, aquest assessorament gastronòmic són cuiners que el que fem és formem els caps de cuina d'aquests restaurants, fem els canvis de carta, estandarditzem els processos de producció. Aleshores, si un empresari es troba que el seu cuiner li marxa i entra un cuiner nou perquè no tot el restaurant varia la seva carta, aleshores sí, Nosaltres anem a fer la formació perquè continuï una línia de treball. Bàsicament, aquest és el concepte. Aleshores, dintre d'això també fem cursos de formació, sopars, show cookings, són moltes activitats que dintre el que és aquest concepte, no? De cada vegada ens trobem més que hi ha molts professionals, hi ha molta gent jove, però els empresaris es troben que cada vegada que li marxa un cap de cuina o un sommelier, varia el restaurant, la forma de cuina, tot això. D'aquesta manera el client sempre es troba amb una línia estandarditzada.
Són, per tant, principalment empresaris del món de la restauració. Qui necessita aquest tipus d'assessorament?
Una mica en general de tot, ens trobem fins i tot amb associacions de dones que volen fer un curs de cuina de Nadal o cursets una mica de reciclatge, restaurants que, per exemple, el seu personal no té que detingu a la seva plantilla perquè sigui un restaurant familiar que estiguin familiaritzats amb el món del vi, aleshores tenim sommeliers que el que fan és creem les cartes de vins, fem la formació amb aquest personal, anem fent cada vegada quan es canvia les anyades, doncs quins vins incorporem, quins traiem, una mica la personalització, sí. I el mateix en restaurants, passa tant el que és en cuiners o fins i tot en el sentit de que un restaurant doncs, vol adaptar plats per a celíacs. Doncs, gent del nostre equip el que fa és explicar a aquest personal com es té que treballar, quins plats podrien introduir en carta, sempre seguint la línia d'aquest restaurant.
Avui hem doncs, parlat d'aquests dos conceptes, de quilòmetre zero, d'assessorament gastronòmic. Una vegada al mes i amb l'Enric Millà anirem aclarint alguns d'aquests conceptes, com dèiem, que hi ha al món de la gastronomia i de la cuina, i que de vegades també va bé doncs, anar aclarint. Abans, per exemple, l'Enric parlava de show cooking. Doncs en la propera edició intentarem aclarir què és aquest concepte de show cooking que utilitzen doncs, en el món de l'assessorament gastronòmic. Quin menú, d'altra banda, és el que ens proposes avui, Enric, i el programa?
Doncs bé, avui començarem amb un primer plat. És un, diguéssim que és un plat creatiu, l'únic que he buscat el famós mar i muntanya, que és típic de la gastronomia catalana. I he escollit el meló, que és un producte que encara tenim de temporada, i ho tractarem com abans de menjar-nos el de postre o la típica sopa de meló amb pernil, doncs jugarem una mica en contrastos. En aquest cas faríem un meló cruixent, amb sardines, pebrot descalibrat i una flor de carbassó farcida amb botifarra. Que faríem és aquest meló per fer-lo cruixent, degut als sucres del meló, que el que faríem és marcar-lo en una paella ben calent amb una mica d'oli d'oliva, i aleshores a l'hora de marcar-lo a la planxa, volta i volta, els propis sucres ens farà una caramelització i ens donarà un color molt bonic. No? Posteriorment agafaríem les sardines, les filetejaríem, i el que faríem és les podríem marinar amb una miqueta de sal i sucre i després aproximadament unes 6 hores i després ja rentar-les, o les podríem marinar el que és amb una miqueta d'aigua, vinagre i un vermut blanc, per exemple. Aleshores, una vegada les tinguéssim marinades i ja prèviament ficades amb oli, el que faríem és ficar-les damunt d'aquest meló cruixent. El que faríem és amb el pebrot, aprofitant que ara és època, si una mermelada que està molt bona és la mermelada de pebrot escalivat amb vermut. Aleshores, sí. El que fem és escalivem els pebrots, caramelitzem una mica de sucre de canya, afegim una miqueta de vermut i després afegim aquest pebrot ja prèviament pelat, una miqueta d'aigua i deixem bullir un parell d'horetes, ho triturem i després fem l'esterilització bany maria, on tenim una mermelada de pebrot que la podem aprofitar en aquest moment, que el pebrot està econòmicament bé. Doncs tindríem aquesta mermelada de pebrot que ens donarà aquest toc molt bo amb el meló i les sardines, no? Aprofitant que també és l'època de la flor de carbassó, en aquest cas hem escollit la botifarra del Pijuan, sí. Que la podem trobar aquí a Lleida, i faríem aquesta botifarra, trauríem la part superior, la ficaríem dintre les flors de carbassó, les enfarinaríem i amb una miqueta d'ou i les fregiríem. I tindríem un primer plat molt divertit amb aquests contrastos de la botifarra negra i les sardines i amb el meló, que ens donarà un toc molt dolç en aquest plat.
Com dèiem, per tant, un primer plat de mar i muntanya, meló cruixent amb sardines i mermelada de pebrot escalivat i aquesta botifarra, això per al primer plat. Anem al segon, doncs.
Doncs, en aquest cas hem escollit un plat que normalment també ens podria servir com a primer, que és una papillot de cansalada, ceps i ou. La papillot és aquest sistema de cocció que normalment fem amb el paper d'albal, el paper de plata que coneixem. Agafaríem una cansalada decorada, molt fineta, la ficaríem dintre d'un paper de forn. Aleshores agafaríem el cep, el tallaríem, encara comença a ser època, encara que aquest any amb tan poca pluja no en tenim gaire,
sí,
la veritat.
Sí, és una campanya una mica dolenta.
Sí, el tallaríem a daus, el ficaríem damunt d'aquesta cansalada, agafaríem un ou cru, el ficaríem, si pot ser un ou de corral ecològic, encara molt millor, podríem parlar dels ous del Vergès, que són un dels millors ous que tenim aquí, de Bellcaire d'Urgell, ficaríem una miqueta de sal, una mica de pebre i tancaríem aquest papillot i aleshores ho ficaríem al forn uns 180-190 graus, aproximadament uns 12 minuts, i ho serviríem directament sense enflarar i aleshores tindríem aquest rovell cru, cuit, el que és la clara ben cuita, amb aquests ceps que de tenir en compte que el cep és un bolet que es pot menjar fins i tot cru. Aleshores, amb molt poca cocció i aquesta cansalada curada, tindríem un segon totalment diferent i crec que molt i molt bo.
Doncs de segon tenim aquest papillot de cansalada amb ceps, ja passem al postre, a la part dolça del menú.
Doncs aprofitant que ara és època de figues, estan començant, jo crec que és un producte que crec que és important consumir-lo, que faríem és agafaríem les figues, les pelaríem i acompanyar-se amb dos productes que tenim molt bons a les nostres terres, com podria ser el mató i la mel. Agafaríem les figues, les xafaríem amb una forquilla junt amb el mató. Aleshores tindríem un mató amb tot aquest gust a figa i ficat dintre una copa amb una miqueta de mel del Montseguer ens quedaria un postre molt i molt fàcil de fer i la veritat que molt bo.
Un postre, per tant, avui molt senzill i que animem els nostres oients a fer-lo des de casa. Una vegada tenim ja tot el menú, quins són els vins amb els quals podríem acompanyar cada un dels plats?
Doncs avui hem escollit dos vins, pel primer plat i pel segon. Pel meló m'he agafat un ciós pla de lladoner, és un vi blanc, amb colors paia, amb reflexos metàl·lics, lluminós i brillant. En boca té un atac més aviat dolç, no?, que ens maridava molt bé, i llaminer i sabrós, afruitat, una mica sec amb el que és el pas retronasal que nosaltres diem, oliós, i això, aquesta sensació oliosa ens deixarà molt bona acidesa i una sensació refrescant, que ens maridava molt bé amb aquesta amanida. I pel papillot hem escollit un dels millors vins rosats que tenim a les nostres terres, que és el Comalat Rosat, en aquest cas el 2010. És un vi, normalment és vin rosat, sempre acostumem a consumir vins d'anyada, en aquest cas el 2010 és un vi potent, amb un color a fruites vermelles, en boca expressa notes a fruita madura, a groselles, amb una acidesa bastant ben integrada, un punt de frescor que s'equilibra en l'estructura llaminera, no? Aleshores, aquest fruit vermell i aquesta persistència agradable ens maridava molt bé el que és amb aquest ou, la cansalada, que és bastant salada, i els ceps.
Doncs aquí tenim fet tot el maridatge, el menú que ens ha proposat avui Enric Millà, cuiner de Quilòmetre Zero i del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, que també hem aclarit aquests conceptes com Quilòmetre Zero o conceptes com assessorament gastronòmic. Enric Millà, tornem a parlar el mes que ve. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.